Entre les moltes activitats que fem, hi ha programes també en què podran veure totes les activitats, n'hi ha algunes pensades molt de cara al futur, no només de cara al passat, perquè celebrar, commemorar 20 anys sembla que hagis de mirar enrere. Ferrater Mora justament era un personatge que a qui no li agradava gens mirar enrere, entre altres coses, per això es van anar diverses vegades a escriure les seves memòries. Dèiem, per què no fa les memòries? Deia, no, jo no vull mirar enrere, vull mirar endavant. Era un home amb una afició extraordinària per la tecnologia, per les novetats que apareixien, etc. I per això hem pensat que hi havia d'haver almenys un parell de cicles que tinguessin aquest to. Hi ha un cicle dedicat al progrés, hi ha un altre cicle dedicat al futur. En el cicle dedicat al progrés hi tenim tres conferències, una de les quals avui el doctor Brugada. Fa uns quants dies va ser aquí Xavier Robert de Ventós responent la pregunta: contribueix al progrés la filosofia? D'aquí poc tindrem l'amic, el col·lega de la Universitat de Girona, Joan Manuel del Pozo, que contestarà una altra pregunta igualment provocativa. Contribueix al progrés al pensament clàssic? Això que la gent es pensa que ja no té res a veure. I aleshores vam pensar que també havíem de plantejar alguna altra d'absoluta actualitat, com és la medicina. Ho vam plantejar perquè la medicina és de les disciplines en què tecnològicament, tècnicament, segurament més ha avançat en la seva aplicació aquests anys, però no només per això, sinó perquè teníem la sort de tenir a l'Universitat de Girona el doctor Ramon Brugada. El doctor Ramon Brugada no necessita presentació de cap tipus, és banyolí, ha corregut món, ha treballat als Estats Units, ha treballat al Canadà, recentment hem tingut la sort de poder-lo incorporar a la Universitat de Girona i és degà de la nova facultat de Medicina d'aquesta universitat. És una persona que fa molts anys treballa en el terreny de la investigació d'una manera absolutament excel·lent, i vostès sabran que ell i els seus dos germans donen nom a una síndrome que és la síndrome Brugada, i que això els fa reconeguts internacionalment. Hem pensat que estaria molt bé que el doctor Brugada, justament reconegut per la seva recerca, ens pugui respondre la pregunta. Perquè sovint no és obvi que la medicina contribueixi al progrés. Segurament que sí, però quan et diuen coses com ara que tots viurem 120 anys, però no et diuen com, penses que no ho saps ben bé si serà un progrés això de viure tants anys. Per tant, moltíssimes gràcies, Ramon, per haver acceptat la nostra invitació, i després de la intervenció del doctor Brugada, aleshores hi hauria un petit col·loqui perquè es poguessin plantejar les qüestions que semblessin pertinents. Moltes gràcies.
Gràcies.
L'any 92, Atlanta era una ciutat en continu creixement. Es preparava per una rentada de cara espectacular. Feia un parell d'anys havia estat nominada Ciutat Olímpica per a les Olimpíades del 96. Al costat de la I-85, l'autopista que partia la ciutat de nord a sud, s'erigia un edifici marró immens, que no sorprenia un metge americà acostumat a les grandàries dels gratacels, però que a mi em va imposar un gran respecte, sobretot perquè sabia que cada una dels centenars de finestres era una habitació amb malalts. L'Hospital Grady, l'Hospital Públic d'Atlanta, l'Hospital Olímpic. El segon hospital més gran als Estats Units, després del Charity Hospital de Nova Orleans. A l'Hospital Grady s'hi atenien totes les consultes mèdiques de la gent que no tenia assegurança, les de la gent pobra i les dels interns del sistema correccional. La població que atenia patia episodis de violència i agressivitat extremes. Era, doncs, l'hospital amb capacitat i expertesa per atendre les urgències més crítiques. Per aquesta raó, curiosament, era també l'hospital que tenia un quiròfan, unes habitacions i unes bosses de sang reservades per quan el president dels Estats Units visitava la ciutat, per si de cas algun eixelebrat li feia mal. Tenia encara habitacions de 6 malalts separats per una cortina. Les unitats de cura intensiva, habitacions normals que havien estat adaptades, eren petites i estaven atapeïdes de monitors i de malalts. Al servei d'urgències s'apilonaven els malalts dels passadissos, fins a 3 lliteres a cada costat, que amb prou feina deixaven un passatge estret entremig. Dotzenes de claus mal clavats sobresortien a la paret dels passadissos. Eren els suports metàl·lics improvisats per aguantar les bosses de líquids intravenosos, els suports de veritat no hi cabien. I era un servei sorollós, un espai que retrunyia tot el dia, amb crits de tot arreu i de tothom, dels metges que intentaven que se'ls sentissin les ordres, de la gent que estava lligada a la llitera amb una manilla al peu, els criminals, de la gent gran amb Alzheimer que demanava la seva mare i dels malalts que patien dolor i gana. Atès que havien arribat molts diners olímpics, calia posar en marxa les reformes. Es va començar, òbviament, pel servei d'urgències. Curiosament, l'Hospital Grady, malgrat les deficiències en la infraestructura, malgrat aquell caos organitzat, ja gaudia d'un sistema d'històries clíniques digitals. Encara no es coneixia la internet i la majoria de gent no sabia el que era un ordinador. Però l'hospital ja en tenia 200 connectats en xarxa per guardar tota la informació clínica dels malalts, per accedir a la informació analítica, radiològica, historial previ i tractament sense necessitat d'històries en paper. Aquest sistema ja feia anys que funcionava i va ser fruit de la visió d'un professor de neurologia avançat al seu temps, el doctor Walker, que era també l'encarregat dels estudiants de medicina. Un tipus dur, contundent i perfeccionista, tan perfeccionista que de jove ja es passejava per la sala dels hospitals amb una maquineta portàtil per escriure les notes a l'historial mèdic del malalt. Tan entregat a la seva feina en pro dels estudiants de medicina que no va dubtar a expulsar un resident que n'havia maltractat un verbalment. L'estudiant donava prestigi a la seva universitat i aquesta, doncs, havia de garantir que l'estudiant estigués ben format. La universitat, els professors, els residents, l'administració, el servei de l'estudiant. La universitat, el servei de l'estudiant. L'estudiant, el centre de l'equip assistencial. Aquest era i és encara el lema no escrit de la Universitat d'Emory d'Atlanta, una visió certament diferent a la que jo, com a estudiant de medicina un parell d'anys abans, havia estat acostumat. Aquell seria un dels hospitals on hauria de treballar durant els propers 3 anys. Els residents de medicina interna treballaven amb el Grady 7 o 8 mesos l'any. Cada equip tenien 25 o 30 malalts alhora admesos a l'hospital. No teníem cap de setmana. Els cicles de 3 dies eren sempre iguals. El primer dia de les 7 del matí a les 5 de la tarda, el segon de les 7 del matí a les 10 de la nit i el tercer de les 7 del matí a les 5 de la tarda del dia següent. Entre conferències i reunions ens quedaven poques hores entremig que havíem de treballar a contrarrellotge per anar a dormir i sobretot estudiar per l'examen anual que havíem d'aprovar per poder continuar l'any següent. Una feina duríssima, però curiosament els residents anhelàvem la nostra participació en aquell hospital. Molts dels residents estrangers que varen passar-hi recordem aquella època com la millor, professionalment parlant, de la nostra vida. Pel que vàrem aprendre, però sobretot perquè érem metges acabats de sortir de la universitat, a punt per menjar-nos el món, si més no, a punt per intentar-ho. A diferència de l'estudiant de medicina americà, per suposat generalitzo, el metge estranger no estudiava medicina pensant en la pràctica privada, en els diners. La nostra era una opció més vocacional. I l'Hospital Grady era el tret de sortida perfecte als nostres ideals, perquè en aquell hospital treballàvem per una població vulnerable, rebutjada i sense recursos. Proporcionàvem un servei, l'accés a metge, que en algunes parts del món teníem assumit com un dret, però que en realitat és un privilegi a l'abast de pocs. La majoria dels malalts de l'Hospital Grady era gent pobra, gent que arribava a l'hospital quan ja no podia més, quan una petita infecció al peu s'havia complicat tant que només es podia solucionar amb amputació, quan la conjuntivitis, una simple infecció a l'ull, havia fet que es quedés sec. Era la medicina del tercer món a dins del primer món, la medicina de la supervivència on la gent normal no es dedica a sobreviure, sinó a viure. Aquesta era l'Atlanta pobra de l'any 92. En Jimmy F. havia nascut aquesta Atlanta, en un barri conflictiu, als afores de la ciutat. Va quedar sense pares els primers anys i vivia amb l'àvia. El barri el va fer créixer, com tots els joves del barri, enmig de la brutícia, de la delinqüència i de la droga. Era un desnonat social en un país que ignorava brutalment els desnonats com ell. Havia nascut ciutadà de segona, negre i pobre, i la marginalitat l'havia categoritzat ja dins el grup d'individus sense opció a una bona feina, sense opció a una bona vida i sense opció, podríem dir fins i tot, a una vida, atès que l'esperança de vida al seu barri era significativament més baixa. Molts dels seus veïns i coneguts havien mort abans d'arribar a la trentena en disputes entre bandes de carrer. Cap dels companys amb qui es relacionava tenia cap altra sortida. I com la majoria dels seus companys, en Jimmy buscava el suport de la banda del seu carrer i es dedicava al tràfic de droga. Va començar als 10 anys i va seguir creixent venent droga i xeringues que robava als hospitals. Va ser detingut diverses vegades. Segurament cansat d'una vida entre presons i carrers, es va convertir en el seu propi client. Va estar consumint droga durant 3 anys, fins que un dia no va tenir a mà una xeringa neta. La societat no li va permetre que tingués una xeringa neta. No es podia comprar una xeringa sense recepta. Era il·legal estar en possessió d'una xeringa. Poc importaven les dades científiques que indicaven que un programa d'intercanvi de xeringues reduïa la transmissió de malalties, reduïa el risc de trobar xeringues al carrer i no augmentava la incidència de drogoaddicció. Simplement, la societat considerava que repartir xeringues netes era donar via lliure a la drogoaddicció i un mal missatge moral. La xeringa usada d'en Jimmy estava infectada i començava el que seria el seu calvari final. En Jimmy va arribar a urgències de l'Hospital Grady 3 mesos més tard, a la zona blava, la zona de problemes respiratoris. Tenia dificultat per respirar. Un refredat mal curat, va pensar, però els residents de medicina no en teníem cap dubte. Intuíem el problema només en veure'ls entrar per urgències i teníem, malauradament, la mà trencada. En tots els malalts com ells era exactament igual. Començaven amb el que semblava un simple refredat i aquest s'anava complicant progressivament. No hi havia res a fer, fins a la mort. La sida en aquells anys començava a fer veritables estralls. L'hospital es col·lapsava en gent malalta. El virus va agafar en Jimmy en un mal moment, quan encara amb prou feines ningú en sabia res. El vàrem tractar amb el que teníem per la sida, que era ben poc. Va veure que allò no anava bé. Mentre mantenia l'enteresa, va demanar que li diguessin quin era el seu pronòstic. La resposta no el va sorprendre. Va decidir que ja en tenia prou, que igualment que pel que l'esperava fora més volia no tornar-hi. Què pot passar pel cap d'un noi de 22 anys? Què pot haver viscut i patit per a dir que ja en té prou? Vàrem intentar que canviés d'opinió, que continués lluitant, que qualsevol dia podia sortir com no que el podria ajudar, que tenia 22 anys i que tenia molt camí per endavant. Però ens va dir que ja en tenia prou, que ell havia lluitat molt i simplement ja en tenia prou. Va demanar que ho aturéssim tot i que el deixéssim sol. La primera vegada que un malalt em demanava que deixés de tractar-lo i que el deixés morir. No m'hi havia trobat mai. No m'havien ensenyat mai a encarar una situació com aquesta. Jo era capaç de posar tubs i drenatges de tot tipus a les fosques i ser altament agressiu en tots els meus tractaments. Però no m'havien preparat mai per a ser un metge passiu, per a deixar que la malaltia fes el seu curs si així ho demanava el pacient. No m'havien explicat mai que havia de veure la mort no com un fracàs de la medicina, però com una part indefugible de la vida. El pacient tenia tot el dret a aturar-ho tot, però malauradament no tenia el dret a aturar la seva vida, malgrat el patiment. A mesura que passaven els dies, la dificultat per respirar es va anar fent més gran. A la darrera setmana respirava feixugament, però amb tota la poca força que li restava. Comprimia els músculs del coll i les costelles sobresortien a cada respiració. I estava blau, malgrat l'esforç, estava blau. Els seus darrers dies els va passar patint una dolorosa sensació d'ofec fins al darrer moment. Just aquell mateix any, l'Olana, 21 anys, patia un accident de cotxe a Itàlia que la deixava en estat vegetatiu sense cap possibilitat de recuperació. Houston té el complex sanitari més gran del món, 6 quilòmetres quadrats que contenen 41 institucions en total, de les quals 12 universitats i 14 hospitals de primer nivell. Al centre hi treballen 80.000 persones. Hi ha 9.000 llits hospitalaris, el Truet en té 500. I fan 6 milions de visites cada any. Hi ha hospitals públics, hospitals privats i hospitals pels militars retirats. La Universitat de Baylor, on vaig entrar per aprendre cardiologia, s'ocupava d'un de públic, d'un de privat i el militar. El senyor Juan va ser deixat a la porta d'urgències de l'hospital públic. El vàrem trobar estirat a terra de l'entrada, just al costat d'un banc, inconscient. Mexicà de 42 anys, sense cap mena d'estudis, havia començat a treballar als 10 anys com a paleta. Els seus cosins vivien als Estats Units. Als 26 anys es va dir que havia de millorar. Els seus cosins el van aconsellar que emigrés als Estats Units i que reunís amb ells. Ho va fer. Un dia es va traslladar al Paso, just a la frontera, per a preparar la seva entrada furtiva als Estats Units. Després de contractar un coyote, es va convertir en una espalda mojada, un immigrant il·legal que, com tants milers cada any, travessen el riu amb la roba a les espatlles, evadint els trets de les patrulles rurals, la calor del desert i la policia a la frontera. Va arribar a l'altre costat i va aconseguir reunir-se amb els seus cosins a Houston. Es va adaptar ràpidament. S'aixecava a les 4 del matí cada matí per anar caminant fins a una gasolinera que tenia a prop. Ben d'hora per intentar ser un dels primers a la llarga cua que es feia, la cua de la feina temporal. Centenars d'immigrants il·legals esperaven els contractistes. Just a trenc d'alba arribaven les furgonetes que els anaven recollint d'acord a les seves afinitats laborals per a fer feines de rajoler, de fuster, de lampista, de recollidor de fruita o de verdura. Tant se val, qualsevol feina era bona. Pujaven 7 o 8 treballadors a cada una i els portaven a les obres, fins al vespre, que els tornaven al punt de sortida. En Juan era diabètic i un dia a la feina va perdre el coneixement. El contractista el va fer recollir, el van encarregar a una de les furgonetes i el van deixar de mala manera al davant de la porta d'urgències i van marxar. Va ser ingressat a la unitat d'intensius de l'Hospital Públic. Va poder tornar a casa. La seva diabetis no havia estat mai controlada i ara els seus ronyons havien caducat. Necessitava diàlisi, la neteja de la sang 3 vegades a la setmana, però no hi va haver res a fer. Era un immigrant il·legal i els sense papers no tenien dret a diàlisi, que el mantindria almenys estable i lluny de l'hospital. Cada parell de setmanes tornava amb confusió, amb un potassi alt i pràcticament mort. Se'l tornava a ingressar durant 8 o 10 dies i el tornàvem a recuperar. Malgrat que cada ingrés costava més diners que tot un any de diàlisi, el sistema no permetia fer cap excepció. L'immigrant il·legal no existia als ulls de les autoritats mentre estigués sa i pogués treballar, perquè d'ell en depenia també l'economia del país. No existia tampoc als ulls de l'administració si necessitava tractament preventiu, però no el podia deixar morir si es presentava urgències. Un dia no vam ser-hi a temps. L'endemà de la seva mort passava visita a l'hospital privat, a 300 metres del públic. L'entrada de l'hospital no té res a envejar dels grans hotels americans. Plantes, fons, espais amb sofàs, piano de cua i servei d'aparcament. Havia d'anar a la 11a planta, a veure un nou ingrés. L'11a planta era una planta reservada per a la gent rica, per als magnats del petroli de Texas, per als prínceps i princeses àrabs i per als magnats de les finances, alguns ara a la presó després del col·lapse financer del 2001. Arribaven i reservaven 4 o 5 habitacions depenent del seguici de gent. Tenien a la 11a planta cuina i cuiner privats, amb cambrers. Però això no era prou per alguns, sovint es portaven el seu propi cuiner. El pacient venia per la seva revisió anual, res important, però volia estar segur que tot estava ben bé. Se li feien les proves necessàries, que pagava directament de la seva butxaca i marxava l'endemà. El 1932, en una regió pobra d'Alabama, Tuskegee, començava un dels projectes de recerca més inhumans de la història de la medicina. Es va estudiar la sífilis, una malaltia infecciosa que pot progressar causant efectes neurològics i cardiovasculars importants fins a la mort. L'estudi, patrocinat pel govern, va reclutar 400 malalts infectats, camperols sense estudis, sense cap coneixement, a qui varen enganyar. Amb la promesa de seguiment mèdic, els varen deixar sense tractament per la malaltia durant 40 anys. Per veure com evolucionava. 7 anys més tard, el 1939, ja es coneixia que la penicilina era el tractament adequat per curar la malaltia, però els encarregats de l'estudi varen mantenir enganyats els pacients per evitar que els donessin l'antibiòtic. Quan algun d'ells varen ser llistats a l'exèrcit per la Segona Guerra Mundial, també varen evitar que els tractessin. 40 anys més tard, després d'una notícia a la premsa nacional, es va aturar l'estudi. Molts malalts havien mort, molts fills havien estat infectats. El responsable de l'estudi en aquell temps va declarar que treballaven per la glòria de la ciència. Aquell estudi va donar lloc a l'informe Belmont l'any 1979 per a la protecció dels individus que participen a la recerca. Criteris ètics de com s'han d'informar i conduir els projectes de recerca que encara ara s'utilitzen. Però l'efecte del projecte Tuskegee en la població negra dels Estats Units va durar molts anys. Des de l'estudi Tuskegee, la població negra va desconfiar dels metges, negant-se a participar en qualsevol estudi d'investigació i fins i tot malfiant-se dels tractaments que els donàvem per les seves malalties. En un estudi l'any 90, quan la sida causava els estralls a la població pobra d'Atlanta, es va mostrar que un terç dels negres dels Estats Units creia que la sida era un virus artificial, un terç que era una forma de genocidi i la meitat que el govern no els deia la veritat sobre la sida. Aquests fets varen causar que molts dels malalts no incorporessin mesures de prevenció. l'efecte Tuskegee, la malfiança cap als estaments mèdics, a l'any 92 encara continuava i no estàvem mai segurs de si els nostres malalts negres prenien els medicaments. Bé, bona tarda, perdoneu que hagi començat tan bruscament aquesta conferència, però m'era necessari, considerat necessari, posar-vos alguns exemples. He decidit començar amb uns casos, vivències personals, per a reflexionar sobre la nostra manera de fer, de pensar, de funcionar com a metges, sobre si la societat fa tot el possible pels seus malalts, sobre si la fi justifica sempre els mitjans. Permeteu-me, doncs, que ara, abans que procedeixi, feliciti el doctor Terry Cabres per la celebració del 20è aniversari de la Càtedra Ferrater Mora, igualment donar-li les gràcies per convidar-me a parlar. És realment un honor estar aquí. El dia que vaig rebre el correu, us puc dir honestament que va ser una grata sorpresa. D'antuvi, en una llegida ràpida, en diagonal del correu que em va enviar, vaig erròniament deduir que em demanava que parlés de medicina i dels avenços de la medicina. Com a cardiòleg que he passat 16 anys a l'estranger, treballant tant des del punt de vista assistencial com del de la investigació, no m'hauria de ser gaire difícil parlar dels avenços i de com hem progressat en aquest camp, perquè especialment la cardiologia ha viscut una autèntica revolució només en els darrers 50 anys. Imagineu que fa 50 anys els cardiòlegs d'aquell temps només tenien a la seva disposició un estetoscopi, un electrocardiograma, molta preparació en l'exploració i molta intuïció i alguns medicaments, però pràcticament res més. Des de llavors podem obrir artèries, curar arrítmies, posar marcapasses i desfibriladors, fer proves d'imatges més pròpies de la ciència-ficció, fer trasplantaments de cor i en els darrers 3-4 anys fins i tot canviar vàlvules cardíaques sense necessitat de cirurgia. Tenim centenars de medicaments al nostre abast, fins al punt que aviat tindrem fins i tot medicaments personalitzats. Hem millorat tant que és difícil que puguem tornar a viure una època de tanta innovació tecnològica i mèdica en la cardiologia. Així doncs, parlar-vos d'aquestes fites semblava tasca fàcil, fins que vaig rellegir tranquil·lament el correu del doctor Terry Cabres, un cop li havia ja donat el sí a la meva participació. En el correu, amb una pregunta-reflexió, posava, com si no, la seva visió personal del que realment volia, i com si no, dirigia la conferència cap al seu camp, el del pensament, la crítica i la reflexió, i l'allunyava del meu, la recerca i la tecnologia. O sigui, demanava que algú que es dedica a les ciències dirigís la seva conferència cap a les lletres, com es sol dir. El seu correu deia així: en l'opinió popular, la medicina està molt lligada al progrés i ha tingut èxits notables, notabilíssims, però no és tan obvi que la medicina contribueixi sempre al progrés. No trobes? Fixeu-vos que aquesta pregunta té un parell de trampes. La primera és que posa opinió popular. Malament. Quan es posa popular, normalment ja implica que és erroni. El poble és supersticiós, creu coses que no sempre són veritat. Popularment es creu que el que sigui, però segurament una valoració errònia. Hi ha una segona trampa en la pregunta, perquè el no trobes ja t'imposa una resposta, a favor sempre del que es planteja. Algú s'atreveix a argumentar en contra d'un no trobes, sobretot quan aquest ve interposat per algú acostumat a rebatre les veritats? Cal dir que un cop ben llegit el correu, se'n va posar un neguit al cos. El neguit que sent un estudiant davant d'algú que li demana que raoni allò que ha après de memòria. Amb el correu se m'exigia que públicament replantegés les conviccions que anomenades opinió popular, que també són les meves, que públicament critiqués allò que tinc assumit com la veritat i que públicament justifiqués allò que creia no necessitar justificació, que la medicina contribueix al progrés. Un repte interessant, sense cap dubte, i que he acceptat amb molta il·lusió i en el qual he estudiat i treballat i reflexionat. Hi ha conferències que necessites 5 minuts per posar les idees a lloc. N'hi ha d'altres que les portes al cap quan et dutxes, quan condueixes, quan llegeixes, durant setmanes. Aquesta n'ha estat una d'elles. Ens caldria potser definir primer què és progrés. En un dels diccionaris, progrés ve definit com l'evolució cap a estadis més perfectes. Però la societat occidental, el poble, quan parlem de progrés, també entenem la millora tècnica d'una societat. Aquest és el concepte de progrés que tenim més assumit, l'augment de la tecnologia. Cotxes, avions, mòbils, televisors, internet, progrés tecnològic. Sens dubte, la definició menys filosòfica i més pragmàtica. Podria fins i tot dir, jo que he viscut tants anys allí, la visió més americana, i potser la que sempre hem entès en el món occidental. Aquest progrés es fa patent amb els avenços tecnològics que hi ha hagut a tots nivells en els darrers 100 anys, també en la medicina, i que creiem que ens fan la vida més fàcil, que no més simple. El cas típic és el de les comunicacions. Per un costat, les comunicacions a distància o telecomunicacions. Podem comunicar-nos instantàniament en qualsevol lloc del món a través d'un fil informàtic. La comunicació a la nostra vida professional s'ha simplificat molt. En segon terme, les comunicacions reals per terra, mar i aire. Podem viatjar i mobilitzar-nos sense cap problema a qualsevol moment. A aquests avenços els anomenem progrés. Però aquest progrés té un preu. En el cas de les telecomunicacions, el preu és perdre vida personal. Estem connectats a un cordó umbilical digital que alimenta la nostra feina contínuament i ara ens és impossible deixar de treballar, fins i tot durant les vacances. En el cas del progrés de les comunicacions reals, el preu és la seva insostenibilitat. El progrés tecnològic és un progrés insostenible i sabem que en el moment que la Xina i la Índia arribin al mateix nivell que actualment gaudim o patim a Europa o als Estats Units, el món es col·lapsarà. Per tant, si l'avenç continu tecnològic de la nostra societat ens ha de portar al col·lapse personal o global, com podem definir això com a progrés si no evolucionem cap a un estadi més perfecte? Podem definir-ho com a progrés si aquest acabarà amb tots nosaltres? Potser la implantació de la tecnologia rebria millor definició amb el concepte de regrés, una regressió cap a la fi de la nostra societat. N'és un clar exemple la carrera armamentística. Avenç tecnològic sense cap mena de dubtes. Productors progrés, si ens pot acabar matant a tots. Lliguem la nostra definició de progrés a la millora material connectada a un concepte econòmic, malgrat que aquest tipus de progrés ha de mantenir-se desequilibrat, en benefici d'un pocs i en detriment de molts, perquè la nostra societat sigui viable. L'evolució cap a un estadi més perfecte, el veritable progrés, ha de comportar la millora de la condició humana, la millora en el benestar i en la felicitat individual. Si la nostra societat s'ha de mantenir desequilibrada, no arribarem mai a aquest estadi més perfecte, perquè és precisament en el desequilibri que hi trobem la imperfecció, que és la injustícia social. Us he mostrat com aquest desequilibri i aquesta injustícia social, l'exclusió per raons de raça, estatus legal o condició econòmica, pot determinar i determina l'accés a sistemes de salut, a mètodes de prevenció i a tractaments, fins i tot en el país que es considera més avançat i més ric del món. Contribueix, doncs, al progrés la medicina? La medicina contribueix sense cap dubte al progrés tecnològic, però aquest beneficia només una població limitada, benestant. I el progrés social? Si parlem de progrés com la millora de la condició humana, en el benestar i en la felicitat individual, podem dir que sí, que la medicina contribueix també a aquest tipus de progrés. L'informe Belmont, que des dels anys 70 protegeix els participants dels projectes de recerca, n'és un exemple clar. Però malgrat alguns avenços, la medicina és encara un model clar d'injustícia social, d'imperfecció i de desequilibri, a nivell local i a nivell global, i estem lluny d'assolir els compromisos morals encomanats als metges amb la Declaració de Ginebra. Consagrar la vida al servei de la humanitat, un dels compromisos d'abast global de la Declaració de Ginebra. Per suposat que hi ha d'haver millores tecnològiques i biomèdiques que ens permetin gaudir de nous medicaments i noves eines diagnòstiques i terapèutiques. Però més important, primer de tot, és fer que les mesures més bàsiques de salut estiguin disponibles per la majoria de la població, per a millorar-ne la seva qualitat de vida i per a garantir l'equilibri social. Aquestes mesures de salut són simplement serveis bàsics, universals. Accés a aigua potable. 1.000 milions de persones no tenen aigua potable i l'aigua potable és imprescindible per a mantenir malalties infeccioses controlades. 1,8 milions de nens moren cada any per malalties associades a la manca d'aigua potable. L'epidèmia del còlera d'Haití n'és un exemple recent. Accés a educació. 1.000 milions de persones són analfabetes. Sense educació no hi ha coneixement. Sense coneixement no hi ha capacitat de decisió. L'analfabetisme, fins i tot en els països del primer món, està lligat a una més mala salut, menys capacitat per entendre informació oral i escrita sobre prevenció de malalties, sobre hàbits de salut i sobre tractaments. Accés a una bona nutrició. 1.000 milions de persones estan desnodrides. La malnutrició està associada a una més mala salut i a un alentiment del desenvolupament mental i menys capacitat per aprendre. accés a un bon servei de salut. No hi pot haver justícia social si la gent no pot permetre's un medicament que els salva la vida. La sida és una malaltia crònica a la nostra societat occidental. Malauradament, el Tercer Món segueix sent una causa de mortalitat importantíssima. A l'any 2001, el tractament costava 10.000 dòlars per any per malalt. El preu ara ha baixat a 300 dòlars per persona i any, degut a unes batalles legals entre els països pobres i les companyies farmacèutiques. Però 300 dòlars representen mig any de sou per a la gent d'alguns països. La meitat del món viu amb menys de 2 euros al dia i no tenen accés a un sistema universal de salut. 40 milions de persones amb sida no tenen, doncs, accés al tractament. 15 milions de nens són orfes degut a la sida. Gastem cada any 50.000 milions d'euros en cigarretes a Europa. El tabaquisme, a més, és el factor de risc més important en la majoria de malalties mortals, des del càncer a la malaltia cardiovascular. El tabaquisme representa un volum molt important de la despesa sanitària d'un país, 11 vegades més alta que els beneficis econòmics que se'n deriven a través dels impostos per a aquell país. Cada any, amb la despesa que fan els fumadors a Europa, es podrien garantir els serveis bàsics de tota la població mundial durant 2 anys. Amb la despesa anual d'alcohol a Europa, 4 anys de serveis bàsics a tot el món. Ja no comento la despesa en armament o en drogues, ni la despesa en cosmètics, gelats o perfums, perquè són dades que fan avergonyir. En Jaume es va aturar al davant del nou centre, indecis de fer el pas definitiu i entrar. Ho havia estat pensant de feia dies, però tenia dubtes de si el podrien ajudar, de si el fitxarien, de si el considerarien un criminal, de si el mirarien amb menys preu. Massa sí, es va pensar. Hi havia hagut un rebuig social important a l'obertura del centre amb manifestacions i tallades dels carrers. Ara feia dies que no hi havia més aldarulls, segurament ja se n'havien cansat els veïns. El rebuig al centre el preocupava poc, però sí que era preocupant el rebuig que notava contínuament del seu problema. Però ell simplement es considerava un malalt. Era drogoaddicte, un jove que es va equivocar feia 2 anys quan va acceptar aquella bosseta. Creia que ho tenia tot controlat quan va començar a consumir, però la droga el va acabar controlant amb ell. Va quedar enganxat i ho va perdre tot: els amics, la feina al despatx d'arquitectura, la família i la dignitat. Aquella malaltia l'havia convertit en un indesitjat per la seva família, que l'havia abandonat cansada de les mentides. Pel veïnat, que el coneixia bé, fins i tot el saludava quan estava serè, però l'ignorava quan el veia estirat en un banc. Finalment va fer l'esforç d'empènyer aquella porta de vidre i va entrar per demanar ajut. Durant els mesos següents, acudia a aquell centre regularment per rebre una dosi, en un ambient higiènic, sota supervisió especialitzada, amb totes les garanties per assegurar que no tindria problemes. Podia tornar a funcionar en la societat, sense necessitat de robar per aconseguir una dosi, sense necessitat d'amagar-se quan se la punxava i sense necessitat de posar en risc la seva vida quan utilitzava una agulla usada o s'injectava ben bé no sabia què. I mica en mica va anar guanyant confiança en la gent que la tenia. Es va interessar per les malalties associades a la presa de drogues. Es va adonar que li calia deixar-ho i que podia deixar-ho, i es va interessar en els programes de deshabituació. El varen enviar a un centre de tractament de les drogodependències. No eren molts els que prenien aquesta decisió, sempre difícil per l'esforç físic i sobretot mental que els requeria, però ja era un mes que ho intentava. 6 anys més tard, encara romania net. En Viron, senegalès, era llicenciat en dret, però els seus estudis no li havien servit per trobar una feina al seu país. Ningú sabia ben bé com va arribar, però va tocar terra després de nedar moltes hores. Tenia coneixences a Barcelona i les va estar buscant de seguida que va tenir prou diners per un viatge en autobús des del sud. Es va acomodar al pis dels companys, que li van explicar com sobreviure i com trobar feina. Ell era diabètic i hipertens, i tenia sobretot pressa per aconseguir metge. Tenia necessitat d'estar ben controlat. Va acudir a l'oficina d'empadronament i d'allí al centre d'atenció primària del seu barri, a on li van fer la targeta sanitària i li van donar una visita. Segurament va tenir por el primer dia que va entrar a veure el metge. Sabia que la seva situació era irregular i dubtava de si allò li causaria problemes. El metge ho va rebre. Cap mirada estranya, cap mal gest, simplement un acte mèdic com qualsevol altre. Com se li faria qualsevol altre en papers, devia pensar en Viron. 5 anys més tard, mantenia les seves trobades amb el metge, mantenia la seva feina i mantenia la seva malaltia sota un control estricte. La senyora Maria tenia 82 anys, havia patit 3 infarts en els darrers 6 anys. El cor no podia bombejar més la sang i va ingressar amb una pneumònia que havia encara fet més fràgil la seva delicada salut. Feia uns mesos que, conscient de la seva malaltia, havia demanat per escrit que no la fessin patir, que no la intubessin, que no li fessin reanimació cardiopulmonar, malgrat que ho consideressin necessari per allargar-li la vida. El seu estat es va anar deteriorant. El metge va trucar al servei de pal·liatius, era qüestió de pocs dies. Es va aïllar la pacient perquè estigués còmode i es va avisar la família. El servei de pal·liatius no va deixar que patís. 2 dies més tard moria, sense tubs, sense punxades innecessàries, amb la família al seu costat, confortada de veure que la seva mare s'acomiadava sense dolor i en pau. Nosaltres tenim la sort de gaudir d'un sistema de salut social i la medicina catalana ha estat i segueix sent d'un gran nivell. Us ho puc dir des de l'experiència d'haver treballat a l'estranger, tant en sistemes públics com en privats. El sistema assistencial català té 2 característiques que el defineixen. La universalitat, tothom té dret a rebre servei mèdic en tot moment, i l'accessibilitat, la possibilitat d'anar a un lloc on saps que hi trobaràs el teu metge. Podríem discutir si aquests 2 conceptes porten a abusar d'un sistema ja de per si saturat i de si és un model que hauria de tenir algunes limitacions o filtres o suports econòmics personals addicionals. Aquest seria un altre debat. Però el cert és que els 2 conceptes són o haurien de ser drets ineludibles de qualsevol persona, tenir metge i en qualsevol moment que es necessiti. Al nostre sistema assumim tenir metge com quelcom natural i sovint oblidem que és un privilegi del qual pocs països poden gaudir, fins i tot els mal anomenats més avançats. Als Estats Units hi ha 40 milions de persones sense assegurança mèdica i sense assegurança no hi ha universalitat ni accessibilitat. Les repercussions d'aquesta realitat assistencial són extremadament importants a la salut de la comunitat, perquè sense l'accessibilitat i la universalitat fallen els aspectes més importants de la medicina, la prevenció i el control de les malalties cròniques. El nostre sistema és, doncs, malgrat els problemes, un dels millors exemples de justícia social del món. La universalitat de la medicina catalana defineix progrés social i moral, almenys en el nostre entorn. Els compromisos de la Declaració de Ginebra ens diuen que la medicina ha de basar la seva activitat en pro de la salut dels nostres pacients, lliure de prejudicis personals, socials, religiosos i morals, a nivell local i a nivell global. Impedir la transmissió d'una malaltia mortal, malgrat que aquesta malaltia estigui lligada a una activitat il·legal. El dret a una mort digna, sense patiment. El dret a rebre tractament i a ser tractat amb dignitat, malgrat ser un il·legal, un negre, un criminal o un polític corrupte. El dret a rebre tractaments preventius sense tenir en compte la raça, el sexe o l'estatus econòmic. I aquesta medicina, un clar referent del progrés social, està més que mai present a la nostra societat europea, però està lluny encara de ser una realitat a nivell global. En Craig es va haver de traslladar a Suïssa. 59 anys, amb una malaltia degenerativa progressiva, va decidir morir i no ho podia fer a casa. Va decidir tirar endavant abans que la malaltia el paralitzés completament i hagués estat llavors incapaç de desconnectar el respirador. Aquest no era un fet banal. Tenir la capacitat de prémer el botó independentment i sense que ho hagués de fer algú altre tenia implicacions legals cabdals i ell ho sabia. Però això no ho podia fer a casa seva, estava prohibit, ni tampoc podia posar la pressió moral als seus familiars perquè ho fessin d'amagat. Ho va parlar serenament amb la seva muller i junts es varen traslladar a Suïssa. Allí estava permès. Mentre la gent criticava la seva decisió, els familiars de l'Aulana, ara ja amb 38 anys, 17 anys en estat vegetatiu, buscaven desesperadament un metge que volgués desconnectar els tubs que l'alimentaven. El tribunal així ho havia acceptat després d'una batalla legal de 10 anys, i no en trobaven cap. En Craig va morir per decisió pròpia, acomiadant-se de la seva família, amb la convicció que per a ell allò no era una vida digna. Mentre l'Aulana restava immòbil en un llit d'hospital des de feia 17 anys, sense que cap metge volgués desconnectar-la, acollint-se a l'objecció de consciència. Ens queda sobretot camí per córrer a nivell moral i ètic, però es van posant les bases del que ha de ser el progrés personal en els problemes de salut. Progrés com a qualitat de vida, progrés com a benestar, progrés com a l'accés al coneixement, a la cultura i al desenvolupament personal de cadascú de nosaltres. Progrés com el dret a decidir la nostra pròpia mortalitat, lliure de dubtes morals i de prejudicis. Bé, acabo, permeteu-me que aprofiti l'avinentesa i us parli de la Facultat de Medicina de Girona. S'han d'aprofitar totes les oportunitats per fer promoció de la nostra facultat i també de la nostra universitat, tan important en el desenvolupament social, cultural i econòmic del nostre territori. Ho faré parlant-vos del paper que juga la Facultat de Medicina en l'ensenyament dels seus estudiants en els compromisos de la Declaració de Ginebra. L'aprenentatge de la medicina està altament lligat a les malalties, a les tecnologies i a les proves diagnòstiques, però sovint oblidem que la medicina és molt més que això. La medicina és també educació local. Fem treballar els estudiants en el progrés social a nivell local, portant el nostre coneixement en hàbits de salut cap al territori a través de diferents projectes educatius. Projectes que van des de la divulgació a les escoles fins a la divulgació en la població general, sobre nutrició, tabaquisme i malalties cardiovasculars, entre altres. La medicina és també educació global. La facultat acaba de treure una beca del Ministeri i treballarem ja aviat en el progrés social a nivell global, participant en els projectes de cooperació internacional amb la Universitat d'Huracán i amb Granada, Nicaragua, on farem projectes d'educació mèdica i de prevenció de malalties al territori. Creiem que és bo que els nostres estudiants tinguin accés a aquesta realitat, que coneguin de prop els desequilibris socials i que canalitzin la seva energia, que és molt gran, cap a la millora dels territoris més desafavorits. La medicina és també educació personal. La relació personal, la relació metge-malalt. És necessari que l'estudiant no oblidi que darrere aquella imatge, aquelles anàlisis, aquell resultat, hi ha un individu que busca un coneixement que li permetrà tenir un paper actiu en el control de la seva pròpia malaltia. Portem el malalt a la facultat amb l'associació de malalts. Portem l'estudiant a l'hospital, a l'àrea bàsica i al carrer, perquè el pacient faci de professor de comunicació dels seus futurs metges. Treballem perquè els nostres estudiants de medicina siguin bons metges. Bon metge vol dir que adquireixi els coneixements de la medicina, de la tecnologia, dels tractaments i dels mètodes preventius que faran que pugui prendre la decisió correcta davant la malaltia. Bon metge vol dir també que aprengui a tenir empatia i bona comunicació amb el pacient, perquè aquest pugui accedir al coneixement i, per tant, a la llibertat de decisió sobre la seva malaltia. Aquesta segona part ha restat força oblidada en els ensenyaments de les facultats de medicina, no a la de Girona, on treballem a fons la comunicació, el respecte i la relació interpersonal. A Girona, en definitiva, ens hem fet nostre el lema no escrit de la Universitat d'Emory d'Atlanta: la universitat al servei de l'estudiant, l'estudiant al centre de l'equip assistencial. Moltes gràcies.
Sobre un torn de paraula, si algú vol fer algun comentari, alguna pregunta. Fem una cosa, hi ha un micro, és el micro passant.
Hola, al començament, quan comentaves el primer hospital que havies estat, has dit uns quants estudiants internacionals, doncs que tenia un caràcter més vocacional, i has dit una cosa que l'has menys dit, no? Només. Jo volia preguntar, creus que hi ha alguna relació entre el tipus d'estudiants i els tipus de metges, que resumirem com propietats personals, diguem, no? De manera de mirar el pacient o de manera d'enfocar tota la qüestió. Creus que això té a veure, o pot tenir a veure, amb el sistema de salut? És a dir, pot viure un sistema de salut de caràcter d'accés universal, que pot formar una mica el caràcter previ i posterior, diguem, dels professionals de la medicina? La gent no s'immunitza quan viu en un sistema que sistemàticament oblida una part de la població? No es creien persones diferents, ja no els malalts, sinó els professionals?
Bé, sí, la societat americana, 13 anys als Estats Units i 3 a Canadà, crec que tinc la capacitat per entendre-la una mica, és una societat molt individualista. O sigui, el nucli familiar és els pares i els fills. I el nucli familiar, quan els fills tenen 18 anys, és els pares, perquè els fills se'n van a 2, 3, 4 mil quilòmetres i tornen 2 dies l'any, el dia d'Acció de Gràcies i el 4 de juliol. pràcticament res més. Per tant, és una societat molt individualista. I és una societat en la qual es planteja la societat simplement com que cadascú s'espavili pel seu compte. I això es veu ara amb el sistema social de salut. És molt gros que hi hagi 40 milions de persones sense un sistema, sense accés a metges. És molt gros això en una societat com l'americana. I és molt gros que hi hagi gent que digui no volem un sistema nacional de salut. Sempre s'ha vist la implicació del govern com ui, perdoneu, sempre... Sardanes. Sempre s'ha vist la implicació del govern com una implicació que pot reduir les llibertats individuals. Però és clar, quan estem parlant de salut, per suposat això és un problema molt gran. Quedem immunitzats? Home, jo crec que no. Jo personalment crec que no. Els metges estrangers que venim de vacances i després tornem aquí i veiem el sistema de salut i veiem que la gent té accés a metge i que la gent doncs, va més ben controlada, simplement va més ben controlada. Nosaltres quan ens n'anem amb els estudiants a prendre pressions doncs, a la plaça o a qualsevol lloc, no ens trobem malalts que no tenen metge. Això ho fèiem a Houston, doncs ens anàvem als barris, a les fires mexicanes, i ens anàvem a prendre pressions i a controlar els sucres i a mirar colesterols de la gent, i eren gent que no tenien metge, senzillament, i trobaves molta gent que estava, que tenia malalties i que no s'havia controlat mai. Aquesta és la gran diferència. Aquí tenim ja de base un sistema de salut que fa que tota la gent, almenys tota la gent estigui controlada. I això és molt i molt important. Això als Estats Units no ho tens. Però ja com a metge estranger no ens hi hem acostumat mai en aquest sistema, per suposat que no. Per suposat que no, perquè és que a més ja veus la gent pobra en els hospitals públics. Si treballes a l'hospital públic ho veus. La gent que no ha vist mai, que sempre ha treballat en un hospital privat, que surt d'una facultat de medicina privada, com totes, pràcticament totes són privades, i que es dedica doncs a treballar en un centre privat i fer molts diners, treballar en un hospital públic és una càrrega i no ho fa. Per tant, després aquesta gent segurament sí, però la gent que ja hi estem avesats, no, perquè és allà on ens agrada treballar, en el fons.
Jo tinc en relació amb això una qüestió. El debat, justament als Estats Units, oi, sobre el debat en bona part i les mesures en bona part frustrades, oi, d'Obama, per generalitzar i universalitzar el sistema de salut, és un debat polític, evidentment, és un debat polític. Aleshores, però en un debat polític, un té l'impressió que sempre hi deu haver un interès, vull dir, que prendre una mesura és perquè interessa algú o alguns, i prendre una altra interessa algú o no. A qui pot interessar? A qui interessa que no hi hagi cobertura universal?
Home, interessa sobretot a les companyies d'assegurances, o sigui...
Però si aquests no hi aniran, aquests no estan assegurats per ningú?
Sí, però esclar, si es genera un sistema universal que funciona, després la gent deixarà les assegurances. El gran problema, les companyies d'assegurances tenen un lema no escrit que és molt clar. Jo vull que paguis mentre estiguis sa i el dia que et posis malalt vull que et moris. Clar, és com funciona. Per tant, aquest és el lema no escrit de les companyies d'assegurances. Hi ha diferents grups de població als Estats Units. Tens la població rica, la gent podrida de diners, que paga amb diner. Podrida de diners vol dir bestieses, o sigui, no cal ni que us plantegi. Jo vaig tenir a Montreal, em va venir a veure des dels Estats Units, un pacient que havia comprat l'equip de futbol americà dels Minnesota Vikings i que li havia costat 600 milions de dòlars. Havia pagat un equip de futbol americà. Jo, així és una mica en broma, li vaig preguntar a la seva mare i dic, escolti, quan el seu fill li va dir que es compraria un equip de futbol, vostè es pensava que es compraria les sabates, el meiba i el jersei, o que es compraria un equip de futbol americà d'aquests armaris de 300 quilos? Una mica per riure. Són gent molt rica. Aquesta gent no necessita assegurança. Aquesta gent paga i ja està. Però tens la gent que no es pot pagar una assegurança i que no té res, la gent pobra. Aquesta poden anar a l'hospital públic. L'hospital públic no tenen el control anual o el control de prevenció que tenen doncs, la gent rica, però s'intenta fer el que es pot. Després tens la gent, els militars, retirats, se'n van a l'hospital militar, i després tens entremig, bé, tens la gent que té assegurança, la paguen, les assegurances determinen les despeses, O sigui, diuen, no, perdoni, per una aspirina jo no li pagaré 4 euros a l'hospital, jo li pagaré 3 cèntims. O sigui, les assegurances posen el tall, el llindar del que costa cada cosa. I després tens la gent entremig, que és aquests 40 milions, que són la gent que tenen algunes pertinences, tenen cotxe, tenen casa, no tenen assegurança, tenen feina, però no tenen assegurança perquè els surt massa car, i simplement van a l'hospital i en aquell moment, com que no tenen assegurança i no hi ha llindar, no hi ha límit, allà els arruïnen. O sigui, simplement els arruïnen. I després els hospitals persegueixen per la via legal aquesta gent perquè paguin les despeses sanitàries, fins al punt de que s'arruïnen. Una persona que arriba amb qualsevol malaltia una mica important queda completament arruïnat. Una cirurgia degut a un accident, arruïnat. I aquest és el gran problema de la societat americana. Per tant, les companyies d'assegurances no volen que hi hagi aquest sistema universal, perquè el sistema universal, que és el govern, posarà un llindar molt baix el que pagaran a les companyies d'assegurances.
Que vas que costa potser una mica dir que la companyia d'assegurances digui que per l'aspirina es pagaran 3 cèntims, oi? I que l'hospital li accepti.
Sí, però és
perquè,
clar.
Perquè, clar, podria dir, doncs, miri, nosaltres no...
Bé, això és...
No conveniem amb vostè. Aquesta companyia no entra en aquest hospital.
Això és la llei de l'oferta i la demanda. Clar, si hi ha 9.000 llits hospitalaris en un espai com el Barri Vell, i saps que tindràs, i bé, estàs parlant de Texas, em recordo quants habitants té Texas, quan deu tenir 20 milions potser, però esclar, estàs parlant de Houston, que deu tenir 2,5 milions d'habitants, 9.000 llits hospitalaris. Bé, si aquest hospital, la companyia d'assegurances en aquest hospital no hi pot treballar, treballarà a l'hospital del costat, perquè en el fons l'hospital el que vol és treballar.
Jo voldria que, si poguessis, toquessis una mica més d'un tema que l'has començat a apuntar però que potser no l'has acabat de desgranar, no? Que és el tema de quina incidència de la indústria farmacèutica en la recerca mèdica i en com aquesta recerca mèdica pot pal·liar, diguéssim, els problemes que tenen els països en vies de desenvolupament. Per exemple, la erradicació de la malària o la mateixa erradicació de la sida. Aquest és un tema molt controvertit, que es parla molt de que la indústria farmacèutica que fa és fer recerca a la població dels països del nord i, en canvi, doncs, si contribuís a fer més recerca en els països del sud, segurament doncs, hi hauria molt més bona salut a nivell mundial.
Sí, no, per suposat. El gran problema és que la companyia farmacèutica és una empresa privada i que s'ha de, doncs, si té doncs, uns accionistes i que volen uns resultats econòmics. El desenvolupament d'un medicament pel tercer món que aquest tercer món no podrà pagar li representa unes despeses importantíssimes a la companyia farmacèutica. O sigui, el problema amb la sida va ser molt clar. Van sortir els antirretrovirals i aquests doncs, costaven 10.000 dòlars cada any per malalt. Això és el que es pagava en aquell temps, als principis de l'any 95, devia ser. Brasil i la Índia van decidir fer copiar el medicament aquest i fer un genèric perquè no podien permetre's pagar aquest preu pel medicament. Esclar, la companyia farmacèutica deia, home, hem invertit milers de milions d'euros en el desenvolupament d'aquest medicament i nosaltres ara el que hem de fer és recuperar tota la despesa. I per tant, nosaltres el que no podem fer és ara donar al tercer món el medicament més barat i en canvi deixar el medicament més car en el primer món. I després va ser doncs, simplement una batalla legal que finalment em sembla que va ser en Lula que va dir prefereixo tenir batalles legals que batalles de salut amb la meva població. I per tant va tirar endavant amb els medicaments. I els medicaments és curiós perquè van baixar de preu de cop. Van baixar de preu de cop simplement perquè van baixar de 10.000 a 300. O sigui, no estem parlant allò de 10.000 a 9.000, no, de 10.000 a 300. I es va poder permetre doncs que s'incorporessin els tractaments a molts països en desenvolupament, però no tots, perquè tampoc hi ha sistema nacional de salut, tampoc hi ha encara prou diners. Si estem parlant de gent que guanya 2 euros al dia, pagar-ne 300 cada any doncs de medicaments per la sida doncs és quelcom inassumible.
I això recorda les coses maques que, bé, si em volen deixar una altra conferència, però les maques que ha mostrat la conferència autorgada és que quan parlem de progrés, sovint nosaltres ho entenem com un progrés tècnic, com un progrés neutre, en què es progressa. Per què? Perquè una màquina de rentar doncs és millor que anar a trencar gel i tot plegat, no? Però que progrés el que és un concepte polític i moral, i un concepte cultural, i que per tant, quan es parla de progrés, la medicina es mira si segons com la medicina ajuda a progressar, però segons com no ajuda a progressar gens, perquè alguns no se'n beneficien gens i no en reben res, i per tant no hi ha progrés aquí, per més que la medicina tècnicament progressés, el progrés. Sembla que això és important d'adonar-se'n, que la tècnica no és la que defineix exclusivament el progrés, sinó la política i la moral que hi ha al darrere.
No, hi ha un altre problema, també. Bé, alguna cosa que no he acabat d'entendre, perquè jo no sé si es necessita gel per rentar roba, però bueno. No, és una cosa que...
No, trencant gel, vull dir els que anaven amb un safreig.
No sé. Però bé, no sóc enginyer de màquines de rentables, que no havia plantejat mai que ens deixéssim gel per rentar roba. No, però hi ha una altra cosa que també és interessant d'entendre. Se sap que si tot el món tingués accés a la tecnologia de salut que hi ha actualment disponible en el món occidental, o sigui que està disponible el 20%, si l'altre 80% el tingués accessible, no hi hauria prou diners per mantenir-ho. Aquest és l'altre concepte que també és interessant de debatre. O sigui, potser la tecnologia ens permet fer de tot, ens permet realment pràcticament agafar i aconseguir l'home biònic, però esclar, no és una tecnologia que pugui estar disponible a tothom perquè és econòmicament inviable.
Això vol dir que aquests que anomenem països emergents que entren en el terreny del progrés de la tecnològic i tot plegat, alguns d'aquests avenços que nosaltres ens hem permès, diríem, no els podran tenir, o...?
Bé, és molt difícil que puguis, per exemple...
La Xina, la Índia...
Arribarà d'aquí 5 anys, 10 anys, que ens farem escàners i ens farem de tot. Pràcticament com a... O sigui, que ens els farem de forma preventiva. Jo no crec que això sigui possible posar-ho en una població de 1.000 milions com és la Índia, o no sé quants milions ja són a la Xina, simplement perquè no és quelcom que es pugui fer les mesures de prevenció, les mamografies en els 1.000 milions, bueno, seran 1.000 perquè esclar, són dones, però
600
milions de persones cada any, i pràcticament és inassumible per un sistema de salut.
Alguna pregunta més? APM? Bé, doncs, simplement convidar-vos a recordar-vos que la conferència que sobre aquest mateix, és a dir, sobre el tema del progrés, durà a terme el professor del Pozo, serà justament dilluns vinent sobre si contribueix al progrés el pensament clàssic. Hi ha encara moltes altres activitats, cicles i conferències que podem veure en els programes que hi ha per aquí fora també, de les activitats que vam en el Viteri Versari de la Càtedra. Moltíssimes gràcies a tots, però molt especialment a Ramon Brugada per l'excel·lent conferència. Gràcies.
Gràcies.